Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per sortir de casa ben abrigats. Divendres d'ambient fred, sobretot a primera hora, tot i que el sol i el cel pràcticament serè dominaran la jornada.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Divendres, dia 16 d'octubre del 2020, el dia en què els bars i els restaurants han hagut de tancar. Hem tornat a la fase 0 del desconfinament. Recordeu que vam fer un programa el dia que vam entrar a la fase 1, que crec que era el 15 de maig, el primer dia en què podien obrir terrasses, era un gran esdeveniment, hi havia gent fins i tot, vam fer el programa en directe des de Palamós, hi havia gent fins i tot que havia reservat la taula per fer el cafè des de feia dies. L'ambient era molt festiu, molta alegria. Doncs bé, ara han passat 6 mesos i tornem a estar tancats. Tancats no oficialment, perquè no cal que estiguem tancats a casa sense confinats com fins ara, com a la primavera, però sí que la recomanació és sortir de casa el mínim possible, tenir el mínim de relacions socials. Si quedem amb algú, que no sigui quedar amb diversos grups de persones, o sigui, quedar sempre amb un grup d'amics, per exemple, si tenim molta relació, però més enllà d'això, no ho hem de fer, és molt important, perquè els casos de coronavirus estan creixent moltíssim. Avui parlarem amb Anna Rivera, que és la directora assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, per saber en quina situació estem, però només fa falta entrar a la web de descovid.cat per veure que el risc de rebrot està disparadíssim al Baix Empordà, està en el nivell més alt de tota la pandèmia. Sí que és cert que el risc de rebrot s'alimenta del número de proves que fem, i el número de proves que es fan ara no té res a veure amb les que es feien durant la fase forta de la pandèmia, durant la primera onada. Per tant, això és un punt que hem de tenir en compte. Però sí que és cert que hi ha moltíssims casos. En l'última setmana, per exemple, a la Bisbal, que sempre havia anat mantenint 2, 3, 4, 5, 6 casos per setmana, en l'última setmana se n'han detectat 30. Volem saber amb l'Anna Salvador... sortirà l'Anna Salvador tot el dia, ja us ho dic, i ara sabreu per què. Amb l'Anna Rivera, que és la directora assistencial de Salut del Baix Empordà, volem saber a què es deuen aquests brots, perquè també els casos estan disparadíssims, per exemple, a Palafrugell, i què hem de fer per controlar-los, en quina situació està l'Hospital de Palamós. Tot això és el que li volem preguntar a l'Anna Rivera. Però si avui teníeu previst anar a fer el cafè, si sou propietaris de bars i restaurants i avui doncs havíeu d'obrir, que sapigueu que no ho podreu fer. Hi ha hagut polèmica, hi ha hagut discussió de si la prohibició entraria en vigor avui o no. Doncs bé, aparentment sí, perquè el Diari Oficial de la Generalitat ha publicat aquesta restricció, aquesta mitjanit. Per tant, bars, restaurants queden tancats, només poden servir a domicili, cultura, aforament al 50%, i comerços, aforament al 30%. Això són les principals normes que aplica aquest decret. Ara, haurem d'estar pendents de si a Barcelona el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona el vistiplau a aquestes mesures i si accepta les peticions urgents que presentaran els responsables de bars i restaurants, que diuen que aquesta mesura és passar-se de frenada. Què farem avui al supermatí? Doncs, tal com vam fer el dia que van obrir les terrasses, avui, el dia que tanquen les terrasses, tornarem a ser al carrer. Tornarem a ser a Palamós, amb en Jordi Gafes, i a la Bisbal, amb l'Anna Salvador, per explicar-vos quin és l'ambient en aquests moments, si hi ha bars oberts, si hi ha algú que se salta la restricció, que ho dubto, aparentment pel que ens van dient els companys, si hi ha gent que ja està servint per emportar, què és el que pensa la gent. Tot això és el que copsarem de seguida parlant amb l'Anna Salvador, els nostres companys, Anna Salvador i en Jordi Gafes. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
A banda d'això, què farem avui al supermatí? Doncs programa ben complet. Parlarem amb qui nosaltres diem que és la nostra Argimon, la nostra Fernando Simón, que és l'Anna Rivera, directora assistencial de Salut del Baix Empordà, per saber en quina situació estem i com es troben l'hospital i també els centres d'atenció primària, que ara estan rebent tota la pressió assistencial. Acabarem el programa amb l'Ignasi Arbat, parlarem de cinema i de sèries que arriben avui. Jo no he vist una destacada, que és la nova de Shin-chan. Mira, m'ha fet gràcia. I que arriba als cinemes. I també parlarem ara de seguida amb el nostre meteoròleg, l'Albert Aparicio, per saber... Vaja, quin temps ha de fer, perquè fa molt fred. I després, al final del programa, també ho mirarem d'ampliar una mica. Són les 8 i 5 minuts. Com us dèiem, trepitgem carrer, comencem la connexió, les connexions que farem avui parlant amb l'Anna Salvador des de la Bisbal. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, Dani, bon dia, és el centre de la Bisbal.
Quin ambient es respira en aquests moments a la capital de la comarca?
Doncs mira, avui és divendres i aquí a la Bisbal això significa que és dia de mercat, però sí que és veritat que avui és diferent perquè, per exemple, tots els bars que hem anat buscant i mirant per aquí al carrer estan tancats. I això recorda, com deies, doncs a fa uns mesos, amb els portals tots tancats.
Per tant, bars i restaurants tancats, eh? Aquesta hora ja seria hora d'anar obrint alguns per anar fent el cafè. Tancats, no hi ha cap que de moment es plantegi servir per emportar o què?
Sí, mira, sí que n'hi ha aquí a la Bisbal molts que sobretot els divendres obren molt aviat i és cert que avui la majoria estan tancats, però sí que n'hem vist un que ja serveix per emportar, diguem-ne, amb la porta oberta però amb una porta, amb una taula que barra el pas d'entrada.
Això ens recorda perfectament a les imatges d'aquella fase 0 i mig que ens permetien anar als restaurants a buscar el menjar per emportar. Recordo el primer lloc on vaig anar, on vam menjar fora de casa, bueno, no vam menjar a casa, però menjar fet a fora de casa, que va ser el Mundo, d'aquí de la Bisbal. Va ser un gran plaer, clar, portàvem mes i mig menjant només el que fèiem a casa. Doncs és la imatge en aquests moments, eh? Tornem a la fase 0 i mig, a la fase en què només podíem menjar, portar menjar per emportar. Per cert, Anna, avui sí que hi ha mercat, si no m'equivoco. No sé si hi ha, perquè els mercats, no sé si l'han suspès, ara no ens consta que l'hagin suspès, però aparentment l'ordre permet fer mercats, però amb un aforament limitat.
Sí, sí.
Estàs veient si ja s'estan començant a muntar les parades?
Sí, sí, el mercat es manté i les parades del passeig, per exemple, de roba ja estan pràcticament muntades. Aquí també el centre antic també. O sigui que això es manté, Dani.
Es manté el mercat. Perfecte, doncs gràcies, Anna, i si hi ha alguna novetat, doncs avisa'ns.
Exacte, serem aquí pendents.
Fins ara.
Fins ara, bon dia.
Com us dèiem, de seguida anirem a Palamós per parlar amb en Jordi Gafes. Qui hem de saludar ara és l'Eugènia Güell. Eugènia, bon dia.
Hola, bon dia.
Gerard Escats, bon dia.
Bon dia.
I Paula Balcebre, bon dia.
Hola, bon dia.
És amb qui repassarem els titulars d'avui quan són les 8 i 8 minuts. Encara per totes aquestes noves restriccions pel coronavirus, la Bisbal ha suspès la primera fira biennal de ceràmica pel coronavirus, però en manté les activitats culturals.
Això sí, el consistori i l'organització han mantingut les activitats culturals que hi havia programades, ja que no estan incloses en les mesures restrictives marcades per tal d'evitar contagis de coronavirus. El Museu Terracota acollirà ponències, demostracions i visites amb un aforament limitat al 50%.
Ahir aquí al Supermatí vam parlar amb en Ramon Valls, que és un dels pocs casos de reinfecció del coronavirus que s'han detectat a Catalunya, un metge a l'Hospital de Palamós, que va estar greu. Està greu, el van haver de dur a Badalona, a l'Hospital Can Ruti, perquè el tractessin, però ara es troba bé. Sandrine.
Sí, Ramon Valls, metge a l'Hospital de Palamós, ens va explicar en l'entrevista al Supermatí de dimecres que va patir dues infeccions del coronavirus. Ara s'està recuperant i millorant i calcula que podrà tornar a treballar el mes que ve.
La Regió Sanitària de Girona habilita 157 espais annexos als CAP per millorar els circuits de vacunació de la grip.
Sí, és una mesura excepcional que Salut ha pres per evitar aglomeracions dins dels centres. S'han habilitat diferents espais, entre els quals hi ha carpes als exteriors dels CAP, centres cívics o casals de gent gran.
Per exemple, un cas, en el cas de Sant Feliu de Guíxols, la vacunació serà al pavelló de la Corxera.
Els dies de vacunació per la grip seran el 21, 22 i 23 d'octubre de 9 del matí a 4 de la tarda i el 27 d'octubre de 9 a 7 del vespre. També hi haurà vacunació els dies 29 i 30 d'octubre de 9 a 4 de la tarda.
Per cert, Gerard, que Palafrugell ha engegat nous ajuts per famílies vulnerables per la Covid-19.
Aquests ajuts estaran destinats a cobrir necessitats bàsiques de les famílies, com poden ser l'habitatge i els subministraments, i molt especialment dels infants, com són el menjador escolar, les activitats extraescolars i els llibres i material per a l'escola.
S'ha rebutjat la proposta per aturar el pla urbanístic que danya, segons destaquen els ecologistes, tota la zona de Montcal, a Begú.
Sí, el 14 d'octubre, Territori i Sostenibilitat va rebutjar la protesta de resolució contra el projecte d'edificació a Puigmontcal, Begú, presentada per David Cid, de Catalunya en Comú Podem, i amb el suport de la plataforma SOS Aigua Freda Salvem Begú. Els grups ecologistes defensen que és un espai natural que cal protegir i conservar per la seva gran riquesa biològica.
Doncs sí, això és el que diuen els ecologistes. I Jordi Soler, l'actual alcalde de Calonge, recrimina a Miquel Batlloc, l'anterior alcalde de Calonge, que ha deixat l'Ajuntament amb 3 milions d'euros menys.
L'Ajuntament té disponibles a caixa un total de quasi 6 milions d'euros, segons l'última acta d'arqueig, que és el document que elaboren els serveis econòmics de l'Ajuntament i que dona fe al saldo de diners disponibles per part de la corporació. Hem parlat amb Jordi Soler i també amb Miquel Batlloc. De seguida us ho expliquem.
I Eugènia, s'han acabat les obres de millora en el sanejament de les aigües residuals de 4 municipis del Baix Empordà.
L'Agència Catalana de l'Aigua confia en que els treballs del desdoblament del col·lector de la Bisbal finalitzin abans que s'acabi l'any.
I una última notícia, que és que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí s'ha adherit al pacte dels alcaldes pel clima i l'energia.
Sí, aquesta adhesió es va aprovar ahir al ple de Torroella. El pacte és una iniciativa de la Unió Europea per reduir les emissions de CO2 i augmentar l'adaptació als impactes del canvi climàtic.
Nova connexió. Un segon, hem passat per la Bisbal, ara marxem cap a Palamós per veure quina és la situació en aquests moments en un dels municipis més importants de la comarca, avui que han tancat bars i restaurants. Saludem al nostre company, en Jordi Gafas. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Dani. Molt bé, la veritat. Doncs mira, aquí la cosa està una mica complicada. La major part de locals directament han optat per no obrir i els pocs que ho han fet limitant el seu servei només a les comandes a domicili.
Per tant, veiem que hi ha alguns restaurants que sí que han obert, però només allò, anar a fer el cafè i agafar l'entrepà i emportar-se'l, eh?
Sí, sí, però vull dir, ni tan sols te deixaven fer el cafè, vull dir, en molts llocs. Fins i tot només d'entrar ja ens han avisat, sense preguntar a nosaltres, que només farien comandes a domicili.
Val, perfecte. I hi ha gent, hi ha molta gent ara en aquests moments, o hi ha gent passejant-se, o la gent avui ja directament n'hi ha anat?
Bueno, en els que està tancat no hi ha ningú, òbviament. No he vist que hi hagués gent esperant, perquè ja suposo que deuen haver deduït al veure tancat que ja no hi havia res a fer. En els locals que s'hi han obert, doncs la veritat és que sí que hi havia una mica de moviment, no? La gent esperava fora, amb les mascaretes, posant-se líquid a l'entrar, i bàsicament feien les seves comandes, mentre les preparaven, s'esperaven a fora, i un cop les tenien fetes, doncs ja les recollien i se les emportaven.
Veurem, veurem com evoluciona el matí, si aquesta és la, acaba sent la tònica general. Perfecte, Jordi Gafas, moltes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia, adéu.
Bé, bon dia.
Supermatí a Ràdio Capital.
Mira, ara mateix, un quart de nou del matí, hem de parlar amb el nostre meteoròleg Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Quina fred que fa, no?
Fa fred d'hivern. Segur que ho poden constatar en primera persona la gent que tenim avui repartida pel, sí, per la comarca.
Segur que
sí. I és que les temperatures, per exemple, a la Bisbal d'Empordà o Monells han arribat als 3 graus de mínima. Ara actualment tenen uns 5-6 graus, però també ha baixat força a Torroella de Montgrí amb menys de 5 graus de temperatura. Ara en tenen uns 6, camí del 7. Begú també 10 graus a hores d'ara. Palafrugell trobem 12-13 graus. Palamós 10-11 graus. A la Tallada d'Empordà també ha refrescat molt, amb aquests menys de 5 graus de temperatura mínima, uns 5-6 graus que tenen a les 8 d'aquest matí. En una jornada dominada pel temps assolellat, però amb pocs núvols, cel pràcticament serè, això sí, la temperatura màxima quedarà al voltant dels 17-18 graus, per tant, gens de calor, o sigui, la jaqueta l'haurem de portar pràcticament tot el dia. Aquest temps més benevolent, sense tants de núvols, s'ha de mantenir pel cap de setmana. Això sí, hi haurà alguns intervals de núvols que poden entrenyinar una mica a la llum del sol de cares de dissabte, i diumenge a primera hora del matí pot haver algun núvol baix que deixi alguna boirina. Però en general serà un cap de setmana benevolent i amb forces estones de sol. La temperatura anirà pujant progressivament amb un ambient que continuarà sent fred, sobretot a primera hora del matí i a la nit. I de cares a la setmana que ve, el que podem avançar és que la temperatura seguirà l'ascens, fins i tot pujarà per sobre dels 20-22 graus de, o 25 de màxima a mitjans de la setmana que ve, amb vents de component sud que impulsaran aquest aire una mica més càlid.
Per fantàstic, Albert. Si et sembla, de seguida no, al final del programa fem una mica d'ampliació d'aquestes temperatures que ens esperen i vaja, durant quant de temps les mantindran. Fins ara.
Molt bé, fins ara.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Vuit i 17. La Su segueix triomfant amb el seu disc Ventura i avui ens quedem amb Algo de mi al costat de la pegatina, que precisament avui ha publicat nou disc.
Se marxarà, se irá contigo. Algo de mi ya se marxarà, se irá contigo. No éramos mi plato favorito, el ingrediente secreto faltó. Fuera y tú pa' dentro, tus segundos son eternos, no me hagas perder el tiempo.
Ya no he pareado que rimar, una serenata pa' olvidar, que no me vales, que ni me hueles, que ya no voy por donde.
Algo de mi, de la Su i la pegatina, una cançó una mica nostàlgica, però que a mi em posa de bon humor, necessari en aquest dia, en aquest divendres trist, perquè els bars i els restaurants, per culpa d'aquesta pandèmia, han hagut de tornar a tancar, una mesura que esperem que duri només 15 dies. De seguida tornem i parlem amb l'Anna Salvador, directora de Salut del Baix Empordà, per saber en quina situació estem aquí a la comarca.
Ràdio. moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva. Restaurant Garbí, cuina internacional i d'autor a l'Estartit. També som especialistes en cuina casolana, la de tota la vida, amb les receptes de l'àvia i de la nostra brasa. Restaurant Garbí, menú diari de dilluns a divendres per només 13,90 €. Obert cada dia i tot l'any. Restaurant Garbí, al passeig marítim 46 de l'Estartit, davant la nova entrada a l'aparcament del Club Nàutic. Telèfon 972-09-5072. 972-09-5072. Ràdio.
9 minuts per 8:45 del matí. Avui, aquesta mitjanit, han entrat en vigor les restriccions per fer front a la nova onada de coronavirus, unes restriccions que afecten bars i restaurants i que han de tancar i només poden servir a domicili, també comerços que tenen l'aforament limitat al 30%, i els espais culturals, cinemes, teatres, sales, allò de concerts prossegudes, que poden obrir però amb el 50% de l'aforament. Aquí al Baix Empordà, en aquests moments, el risc de rebrot està disparadíssim. El risc de rebrot, sabeu que és aquest índex que publica la Generalitat, analitzant les dades en què ens movem, i veiem que, clar, tenim un risc de rebrot que està a 472. Recordeu que a partir de 100 és quan hi ha perill màxim, per tant està a 472. És el nivell més alt de tota la pandèmia. Veurem què és el que significa això, veiem si realment la situació és extremadament greu, com diuen les xifres. Les xifres diuen això, però clar, això cal valorar-ho i veure quina és la situació real, i ho analitzem amb l'Anna Salvador, que és directora assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. Anna Salvador, què tal? Bon dia.
Bon dia, Anna Rivera.
Ai, Anna Rivera, perdona. És que ho he dit a la portada. M'estaré equivocant, perquè avui també tenim en directe la companya, l'Anna Salvador, i he dit estaria equivocant-me tota l'estona. Va, Anna Rivera.
No pateixis, Dani.
Què tal? Com estàs?
Bon dia.
Com esteu?
Estem enfeinats.
Enfeinats.
Estem bé. Estem millor que la primera vegada, en el sentit que tenim la sensació que controlem més la situació. Uh-huh. És a dir, tenim molts més instruments que la primera vegada i coneixem molt més com van les coses que la primera vegada, que era tot anar descobrint a poquet com anava. També heu de tenir en compte que tenim moltíssim més accés a PCRs i tenim l'hospital molt més preparat per rebre Covid. Per tant, millor que la primera vegada, podem dir.
T'ho anava a preguntar, però m'has respost tu directament. Quan, a vegades sí que m'has dit, estem més preparats que la primera vegada. En què es tradueix aquesta millor preparació? Què és el que tenim de nou?
Tenim de nou, sobretot, tot el tema de PCRs. Penseu que l'Hospital de Palamós és quasi autònom fent les seves PCRs.
Això ja passa.
Això des de fa molt poquet, i ho diem amb la boca petita perquè ens ha costat moltíssim, perquè ens costa molt aconseguir reactiu, però de moment ja estem enviant molt poques PCRs fora. Per tant, de moment, en aquests moments, podríem dir que som quasi autònoms amb les nostres PCRs. I amb això hem baixat molt el temps en què tenim els resultats. Per tant, això ja és una millora respecte a la primera onada que vam tenir.
Anna, perdona, deixa'm donar una dada que estic veient, perquè els oients se'n facin una idea, eh? Una dada que estic veient al portal web de dadescovid.cat. De la setmana del 21 de març al 27 de març, al Baix Empordà es van fer 120 proves. De la setmana que va del 1 d'abril fins al 7 d'abril es van fer 95 PCRs. L'última setmana, segons les webs de Descovid, n'hem fet 1.800.
Aquí al Baix Empordà estem fent una mitjana de 250-300 PCRs al dia. Val? Això els dies de cada dia, en què també es fan totes les PCRs dels contactes i de la gent que té una prova, una operació, i també se li ha de fer. Els caps de setmana, que només fem aquelles urgents que és gent que va als serveis d'atenció continuada, d'atenció primària, o va a l'hospital, estem al voltant d'unes 60, 70, 90, et diria, al voltant d'aquests números, segons el dia i el cap de setmana.
El dia 9, tant, de, el dia 9 vau fer, per exemple, 323, és que són moltes.
Sí, sí, i hem tingut pics de 400. No, sí, sí. Però és la tranquil·litat que en podem anar fent, que recordeu que la primera vegada us dèiem que allò havia sigut un mal son perquè no hi teníem accés. Penseu, perquè ara ens sembla molt llunyà, però deixàvem els pacients que ens semblava que tenien Covid i es podien quedar a casa, no els hi feien PCR. Mm. És a dir, per sintomatologia dèiem que havien tingut Covid, però ningú sabia si allò era veritat o no, amb el que això podia comportar del senyor casa, la família. Vull dir que hem fet un pas molt important respecte a l'altra vegada.
Clar, el problema ara és que, a diferència de fa unes setmanes, que, pel que estic veient aquí, jo només miro les dades, però que hi havia un percentatge baix que donaven positiu, ara estem en percentatges alts, no? De cada prova que en fem hi ha més possibilitats que doni positiu.
Exacte, aquesta seria la diferència aquestes últimes dies, un parell de setmanes, que la transmissió que hi ha a la comunitat és molt més alta. Per tant, el que, per exemple, veiem a l'hospital és gent que ingressa per altres motius que no tenen res a veure amb la sintomatologia del Covid, pot ser un tema traumatològic, un tema de cirurgia, i que els fets de la prova per ingressar en surten positius. O inclús senyores que venen a parir, o sigui, no hi ha res més, i els hi fem la prova i també donen positiu. Per tant, hi ha molt pacient asimptomàtic amb el Covid que amb tota la bona fe està fent tota la vida normal i està transmitint. Per tant, per això s'està fent tant èmfasi en que la gent es mantingui dins de les seves bombolles. Mm. Perquè hi ha molta gent de la població que no ho sap i segurament està contagiada. Per tant, intentar relacionar-te amb el mínim de gent perquè els contactes estrets, quan descobrim aquesta persona, siguin els mínims.
Aquestes bombolles, no? Aquest és el concepte clau de les noves restriccions que fins i tot apareixen en la resolució del govern. Una bombolla que és les persones amb qui convivim, i es parla de bombolla ampliada, que és les persones amb qui hem de tenir contacte més enllà de les convivents per no, perquè és indispensable per la nostra vida. Però, vaja, és el concepte clau, no? Almenys aquestes dues setmanes de zero activitat social més enllà d'aquestes bombolles.
Exacte, és a dir, fer l'esforç, perquè el que dèiem, aquestes dues setmanes és veritat que hem vist aquest augment de casos a la comunitat, aquest augment no el veiem tant a l'hospital, és a dir, que per l'augment que hi ha hagut hauríem d'estar col·lapsats, i no és així, però veient que està tota la comunitat, intentar això, mantenir el mínim de relacions possible que puguis tenir. És a dir, els de casa, els de la feina i poc més.
Parlant de clar, del que dèiem, no? De la capacitat de testeig, aquesta setmana el doctor Argimon anunciava que ja hi haurà els primers testos ràpids que et permeten detectar el virus a Rennes, 20 minuts, i deia, ho portarem a hospitals comarcals i a CAPs, allò que estiguin més allunyats dels laboratoris. En rebrem aquí al Baix Empordà, a l'Hospital de Palamós?
Sí, just avui tenim una reunió per parlar d'aquest tema, però ens han dit que sí que ens n'han d'enviar. Recordem que això no és la PCR, això és l'antigen. Si fem molta memòria, nosaltres aquí a l'hospital, abans de tenir PCR, ja vam tenir antígens la primera vegada, que eren aquelles proves que fèiem sobretot als pacients que tenien símptomes i que dèiem que si era positiu ho donàvem per bo, però que si era negatiu havíem de fer la PCR. Val? Recordem, llavors, han passat els mesos, s'ha avançat, aquest test d'antígens s'ha fet molt més sensible, però segueix sent una prova que davant de la sospita clínica, igual que passa amb la PCR, si tens una sospita i surt negatiu, haurem de fer la PCR. Per tant, quan ens arribi, que ningú li sorprengui que se li faci una prova d'antigen negatiu i que el metge decideixi fer una PCR darrere.
Però és molt bona notícia, això, no? Poder rebre aquests testos que poden... Ara, el que deies, no? Són molt més sensibles i, tot, vaja, la comunitat científica que està escoltant hi posa moltes esperances en això per poder fer cribratges i poder fer-ho tot molt més ràpid, no?
Exacte, penseu que és una prova que s'agafa de manera igual que la PCR, és a dir, posem l'escobillona al nas i a la gola, però llavors no cal que aquesta mostra vagi al laboratori, els mateixos CAPs o les mateixes urgències dels hospitals comarcals poden, amb un líquid, posar aquest escobillon i llavors el posen amb un test que seria semblant com una prova d'embaràs i que llavors et diu si és positiu o negatiu. Per tant, tot el circuit del laboratori, les hores que tardem i tot això, clar, te les estalvies.
Quina bona notícia. I sabeu allò, quan... Deies que tindreu reunió avui, però sabeu quants en rebreu, quan i si anirà a l'hospital o anirà als CAP?
No, no, això no ho sabem. Normalment per això ells el que fan és que ens diuen ens rebreu tant, ens diuen el dia que el rebem, i llavors una mica nosaltres, com a proveïdors, decidim si volem enviar els CAPs o quan enviem els CAPs quan es queden aquí urgències. Llavors, bueno, decidim una mica com distribuir aquestes mostres. També del CatSalut també et donen pistes de cap on ells els hi sembla que pot ser més o menys útil fer-ho servir.
Que bé, que bé, aquí una bona notícia. Analitzant una mica les dades, no? La web del 324 fa una feina boníssima, que és analitzar, posar totes les dades per municipis en un mapa, que és molt fàcil de llegir. I m'ha cridat l'atenció... Sí. L'element aquest del risc de rebrot, a vegades en els municipis més petits, no sé a partir de quin límit, però sí que a vegades es dispara. I la setmana passada, jo analitzant les dades, perquè soc pots de les dades, veia que la Bisbal d'Empordà estaven bé. Jo soc de la Bisbal, teníem un risc de rebrot allò menys de 100, i ara tenim disparat a 2.545 casos. Per què? Doncs perquè en els últims 7 dies s'han trobat 32 casos, quan estàvem en una mitjana, si no m'equivoco, de menys d'una desena per setmana. Tenim una R que hauria d'estar per sota d'1, a la Bisbal està a 8,46. Això, aquests casos...
Això?
Sí.
Això nosaltres l'altre dia, en una reunió amb la regió sanitària, els dèiem que, clar, que prendre mesures als centres en funció d'això és complicat perquè varia molt. Llavors, clar, el dilluns diríem una cosa i el dimecres en diríem una altra completament de diferent, perquè aquest número és el que dius tu, una setmana està bé i l'altra es dispara. Llavors, els de les regions deien que el que ells veuen, que tenen més contacte amb epidemiologia, que és qui al final lliga els casos en els pobles, que aquests augmenten sobretot actes com tipus casaments o celebracions o així, que de cop i volta en molt poc temps es contamina molta gent i llavors això fa que augmenti molt. Per tant, fixa't que tornem a insistir amb el tema de les bombolles, saps? Sí. És a dir, perquè aquest risc de rebrot no ens augmenti tant, perquè aquesta R, que és el quanta gent soc capaç de contaminar quan soc positiu baixi, hem d'intentar reduir tots aquests actes que fan que aquest risc de rebrot es dispari de forma exponencial, que llavors tornarà a baixar perquè esperem que no hi hagi cap acte més d'aquests. Però, res, que amb poques coses, poques perquè és un acte que contamina molta gent i fa que augmenti molt.
Clar, aquests 32 casos de l'última setmana de la Bisbal, tu tens constància si es deuen a algun fet d'aquests, algun brot concret?
No, perquè nosaltres el que fem, penseu que el CIDE el que fa és detectar, fa la PCR i detecta els casos positius. Llavors tenim els gestors Covid, que estan integrats als equips d'atenció primària, que són els que ens ajuden a detectar, perquè ells llavors amb els positius truquen a tots els contactes, i com que estan en el territori ens ajuden a detectar aquests brots. Llavors en el moment que veuen que hi ha dos o tres casos relacionats per una feina o per una festa o pel que sigui, perquè la gent els hi explica, llavors ells es posen en contacte amb epidemiologia, que és qui fa tota aquesta investigació que hi ha darrere, val? I que va rascant per aconseguir tots aquests positius que poder no ho saben. Llavors nosaltres tota aquesta feina del brot, del casament, d'això se'ns queda bastant lluny. És a dir, nosaltres el que fem és aixecar la bandera d'alerta i dir que aquí pot passar alguna cosa, i llavors ells ja ho investiguen.
Clar, per la Frugell, el que dèiem, per la Frugell, R267, amb 48 casos l'última setmana, sí que veiem que això, que els casos estan creixent.
Sí, no, és que això és innegable, eh? És que no et puc pas dir que no. Nosaltres que cada setmana valorem quanta gent hem trobat a la comunitat, és a dir, cada dilluns actualitzem dades i diem quants positius hem trobat la setmana passada nous, clar, aquestes dades hem passat de 40 a més de 100. Vull dir que això es va, i aquesta setmana poso la mà al foc que serà més. Llavors, bueno, aquests són els números que nosaltres ens serveixen per, bueno, per alertar, per ser més vigilants a nivell de l'hospital, a nivell dels CAPs, per avisar els professionals, per tenir més, bueno, més alerta, és els números que fem servir nosaltres aquí dins de l'hospital.
Red, pregunto per dos elements més que ens preocupen. L'estat dels ambulatoris, dels CAP. En aquests moments, trucar a un CAP i que et responguin el mateix dia, perquè tot s'ha de gestionar per trucades, no? És possible, és viable poder trucar a un ambulatori i rebre resposta el mateix dia?
Aviam, som conscients que estem tenint molts problemes. Penseu que abans l'atenció telefònica no era tant com ha sigut ara. Llavors, nosaltres ja, vagi per endavant, no hem fet suficientment bé el reforç de telèfonos, és a dir, no vam preveure suficientment bé la quantitat de trucades que teníem per posar els reforços necessaris. Això ara en molt breu heu de notar millora, de veritat, perquè ho estem analitzant tot, estem analitzant tant la resposta del call center, quan vosaltres truqueu per demanar hora, us va amb un call center, que llavors ells deriven la trucada amb unes agendes i des del CAP us fan la feina de trucar-vos, de posar-vos en contacte, la cita i tot això. Llavors estem analitzant tant el call center com la feina que estan fent els CAPs per donar resposta el més ràpid possible. I de veritat que les mesures que ja estem posant hauríeu de notar en breu estic parlant d'en 15 dies, a una millora abismal. I si no, insisteixo que no haurem fet bé ni aquest anàlisi ni haurem valorat bé l'impacte, o sigui, els recursos que hem de posar perquè aquest impacte es noti.
Que en aquests casos...
al final, el nostre objectiu i el que... És a dir, nosaltres ara hem analitzat la situació, hem vist el problema que hi ha i hem dit, aviam, què volem aconseguir? Al final el que estem dient és que absolutament tothom es pugui posar en contacte amb el CAP a la primera trucada o amb el call center a la primera trucada i que en molt poc temps se'l pugui trucar des del CAP i donar-li resposta. És a dir, que en un parell d'hores ho hauries de tenir tot resolt, és a dir, o el problema o la cita o tot. Llavors, l'objectiu és aquest i els recursos els estem posant perquè això passi.
Que en aquests casos hi ha altres formes de posar-se en contacte amb el CAP que no sigui aquesta trucada? Jo és que, per sort, vull dir, ni m'he notat cap símptoma de res, ni ho he hagut de fer servir. Si hem de parlar amb un metge i no tenim resposta, hi ha alguna altra forma?
Sí, vosaltres, a part de trucar, llavors, deixa'm fer un parèntesis, si algú no es troba bé i creu que l'ha de veure un metge, aquesta persona no pot, no ens pot, algú que té, per exemple, un dolor toràcic, no pot estar a casa trucant. O sigui, perquè la trucada, quan el contesten, li diran, vine, doncs aquesta gent, davant del dubte, ha de venir al CAP i discutir que tinc un dolor, o això, aquesta patologia més aguda que apareix de cop i que fa que hagis d'anar a tornar al CAP. Llavors, penseu que tenim el telèfon i també mitjançant la web també podeu enviar correus. Llavors, l'APP ara, amb tot això, la tenim una mica parada, perquè l'APP ens servia per demanar les visites i tot això. Amb tota aquesta reestructuració que estem fent, la idea també és tornar-la a obrir. Val? Però de moment que ningú em faci servir encara l'APP per demanar les cites, perquè no ho podrà fer. Llavors, telèfon, correu o venir al CAP directament. Uh-huh. L'únic que sapigueu que si veniu al CAP podeu haurà de fer cua. Mm-hmm. L'únic que ja també intentem evitar que això passi posant reforços als mostradors. No, les cues fora del centre es troben sobretot a les hores de les extraccions de sang, que és moltíssima gent de cop. Penseu que les extraccions les fem molt d'hora per llavors al laboratori poder fer servir la màquina per fer tot el circuit amb la sang. Llavors, amb el que ens passa tant amb les extraccions com intentar evitar amb les PCRs és que se'ns acumula molta gent a primera hora. Llavors, intentem amb sales d'espera, apartats, però clar, moltes vegades l'espai que tenim tampoc ens dona, per això a vegades també s'acumula gent a fora. Sí. La gent que també està fora, perquè també ho hem analitzat, a vegades és acompanyants d'algú que entra al CAP, que són gent autònoma i això, i que des del CAP els hi demanen que si no és absolutament imprescindible, que aquella persona necessita anar acompanyada, o no per un tema físic, sinó perquè a vegades davant del metge es col·lapsa i no entén el que li diu, si no és aquest el cas, que s'esperin fora. Hi ha molts familiars que a vegades s'esperen fora esperant que la persona acabi de fer la consulta i pugui sortir. Mm-hmm. Vull dir que es barregen casuístiques a fora dels CAPs.
Perfecte. I l'última pregunta. Sobre la situació en els geriàtrics, Palafrugell gent gran i Palamós gent gran, la situació està controlada?
Sí. Uh-huh. Sí, la situació ara està controlada. Però és que juguem amb el mateix que dèiem al començament. Ara tenim molts més estris a la mà. Llavors, clar, en el moment que qualsevol persona que està ingressada o és resident d'aquests llocs té la mínima clínica, sigui la que sigui, els hi podem fer una PCR i els podem aïllar. Tenim el resultat ràpid, per tant, es prenen les accions molt ràpid. Això ens ajuda molt a controlar la situació. També és veritat que els CAPs estan fent molt bona feina amb les residències i estan molt a sobre, estan en contacte amb els metges, amb les infermeres, i llavors això també ajuda a que tot estigui tot molt més controlat. Però insisteixo que tenir tots els instruments per actuar ràpid és clau en aquests casos.
Però ja s'hi han detectat casos en alguna de les dues residències?
No.
No.
No, no, bueno. En cap de les dues.
Bona notícia, per tant. Anna Rivera, directora assistencial de Salut del Baix Empordà, gràcies per passar avui pel Supermatí i donar-nos aquesta... Vaja, primer, l'anàlisi general, que ens agrada molt parlar amb tu perquè per una banda ens expliques com estem i per altra banda també ens tranquil·litzes. Tens aquesta capacitat que també tenen en Fernando Simón o el doctor Simón de tranquil·litzar-nos una mica, de veure com estem i veure que, vaja, que qui ens ho explica sap comunicar. I per altra banda també ens has explicat això, aquesta novetat que tindrem testos ràpids d'antigen aquí al Baix Empordà, que també és molt bona notícia. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Bon cap de setmana.
Igualment. Falten 20 minuts per les 9 del matí. No sé si tinc connectada, si m'estarà escoltant l'Anna Salvador. Anna, què tal? Bon dia de nou. Em sents o no?
Hola, Dani, sí.
Hola, sí. Anna Salvador, que abans he confós l'Anna Rivera amb l'Anna Salvador i ara no t'he confós a tu.
No, ara sí, ara sí.
Ara ho hem fet bé. Una última connexió perquè ens expliquis com s'està despertant la Bisbal aquest primer dia de bars i de restaurants tancats.
Sí, avui hem sortit al carrer perquè volíem saber què han decidit fer avui els bars de la Bisbal i, com dèiem abans, la majoria, a primera hora almenys, a la zona del centre, de l'Aigüet, a les Voltes, Carrer Ample, etc., han decidit mantenir tancat. Sí que hem vist, però, un bar obert que servia de portes cap enfora. De moment és l'únic que hem vist aquí al centre i bueno, esperarem i estarem pendents de com es desenvolupa el tema, a veure si se suma algun més.
Doncs sí, i avui, a més, com dèiem abans, dia de mercat, dia en què hi haurà moviment, en principi, a la Bisbal, per tant, veurem aviam què és el que passa i quanta acumulació de gent hi ha. Gràcies, Anna, que tinguis bon dia.
Gràcies, bon dia, adéu.
Adéu. Nosaltres, quan són les 8:40, tornem de seguida.
La millor varietat musical. Una sola ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Jordi, saps que ja tinc el títol de patró i puc portar moto d'aigua i embarcacions de fins a 8 metres?
Ah, sí?
L'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell ho fa tot de manera intensiva. Aprofita l'oferta i apunta't al curs que fan el 24 i el 25 d'octubre. Ah, i també fan intensius del PER. O et pots treure la llicència de navegació durant aquest mes i en un sol dia per 200 euros.
Entra a escolanauticabaixempordà.com o truca al 650 51 20 70 650 51 20 70 o envia-hi un WhatsApp. A més, pels alumnes, tenen un servei de barques compartides per si vols navegar tot l'any amb una tarifa plana des de 39 euros al mes. Són una passada. Escola Nàutica Baix Empordà, a Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Vull dir 42 minuts. Ahir aquí al Supermatí vam parlar amb un dels pocs casos de reinfectats de coronavirus que hi ha a Catalunya. Més un dels casos en què la segona infecció va ser més greu que la primera, que això sol ser al revés. És un metge que és de Palamós, treballa a l'Hospital de Palamós i ahir ens va explicar com es troba. I ens ho resumeix la Sandrine Busnet.
Sí, al Supermatí de dimecres vam entrevistar Ramon Valls, metge a l'Hospital de Palamós, que ens va explicar que va patir dues infeccions del coronavirus. No sap com es va infectar, si a la feina o d'una altra manera. Ara s'està recuperant i millorant i calcula que podrà tornar a treballar el mes que ve. Va patir la primera infecció durant el confinament, tenint llavors pocs símptomes, només un estat de poca febre durant un parell de dies i alguns dolors musculars. Es va quedar confinat a casa i no va haver de ser hospitalitzat.
I al cap de quant de temps es va tornar a infectar?
Va ser al cap de 5 mesos, a principis de setembre. Aquella vegada va ser més greu, ja que el virus li va afectar les vies respiratòries, per la qual cosa va haver d'ingressar-se. Al cap d'uns dies va ser traslladat a urgències per la falta d'aire que experimentava. Ara el metge afirma que ha desenvolupat anticossos i immunitat al virus. Escoltem-lo.
El segon cas, he desenvolupat anticossos, he desenvolupat immunoglobulines G i he resolt bastant bé, encara que estic en fase de recuperació, sobretot muscularment i respiratòriament.
També ens va parlar d'una nova teràpia, concretament la que va ser utilitzada amb Donald Trump. Es tracta de sintetitzar anticossos d'un infectat per injectar-los després en un altre pacient.
Que és això que li han fet a Donald Trump, que és aquesta... s'ha pogut sintetitzar aquests anticossos que el cos desenvolupa contra el virus, i aquestes anticossos se sintetitzen, ja no cal que sigui de plasma d'un pacient, i això s'injecta en una fase d'un pacient que està greu, evidentment, i això serveix per neutralitzar el virus.
Sí. I clar, en aquest cas, Sandrine, a tall de conclusió, ens va explicar que ara els metges saben actuar molt millor amb la medicació, no?
Així és, va afirmar que si al març els metges no sabien manegar ben bé la medicació, ara sabem millor com funciona i ho tenen molt més clar a l'hora d'actuar.
La diferència que puc dir és que així com el mes de març, que és quan ho teníem a sobre per primer cop, anàvem mèdicament parlant doncs una mica perduts amb les diferents opcions terapèutiques, ara sí que queda molt més clar la forma d'actuar, i si ho agafes a temps és molt efectiu. Per això la gent que li té molta por al coronavirus, doncs que se deixi portar pel seu capçalera primer, i si llavors convé una atenció especialitzada, jo estic encantat amb el tracte que he rebut a l'Hospital de Palamós, al Servei de Medicina Interna, les pneumòlogues, urgències...
A nivell sanitari, hem de parlar també de la campanya de la grip. I és que la Regió Sanitària de Girona habilita 157 espais annexos al CAP per aquesta campanya de vacunació.
Sí, Salut ha adaptat espais com pavellons o exteriors de centres d'atenció primària per millorar els circuits de vacunació. Aquesta decisió s'ha pres com a mesura per evitar aglomeracions als CAP i, per tant, evitar la propagació del virus. Aquests espais habilitats hi podran treballar l'infermeria dels propis centres d'atenció primària, i també hi haurà personal administratiu per planificar noves visites.
I parlant de planificar visites per vacunar-se contra la grip, cal demanar cita prèvia. Com s'ha de fer?
Doncs hi ha tres opcions. La primera és fer-ho a través de la web de programació de visites de l'Institut Català de Salut. Si no, també es pot trucar directament al CAP o demanar cita des del mateix centre. La campanya de vacunació va començar ahir i en total es repartiran fins a 153.000 dosis de vacunes a la Regió Sanitària de Girona.
Doncs ja ho sabeu, podeu posar-vos en contacte si sou grup de risc o si sou treballadors sanitaris. És molt important que aquest any ens vacunem, i tota la gent gran també. Sé que hi ha por, però tots els experts sanitaris ens avisen que aquest any és més important que mai vacunar-se, perquè no sabem quin és, pot ser l'efecte d'agafar la grip i el coronavirus alhora. I ja hi ha estudis que avisen que els efectes poden ser greus i que en malalts de risc i en gent gran es pot multiplicar la mortalitat. Per posar un exemple, a Sant Feliu de Guíxols, la campanya massiva de vacunació de la grip serà al pavelló de la Cruixera. Els dies de vacunació seran 21, 22 i 23 d'octubre de 9 a 4 i el 27 d'octubre de 9 a 7, i després els dies 29 i 30 d'octubre de 9 a 4 una altra vegada.
Tot i que no és obligatori, és altament aconsellable demanar cita prèvia per dues vies, o bé per telèfon o per internet. Com a novetat, si un ciutadà no té disponibilitat per vacunar-se a Sant Feliu de Guíxols per motius laborals, podrà fer-ho a qualsevol dels altres centres de l'àrea bàsica de salut, a Santa Cristina d'Aro, a Castell d'Aro i a Platja d'Aro. En un any marcat per la situació d'emergència sanitària que ha deixat l'aparició de la Covid-19, la vacuna de la grip es fa més necessària segons els experts sanitaris. La infermera del CAP de Sant Feliu de Guíxols, Sílvia Jué, ha explicat que enguany és més important que mai vacunar-se contra la grip, ja que la Covid-19 està circulant entre la ciutadania. I si ens posem la vacuna antigripal, es minvarà la incidència de la malaltia. A més, ha explicat la infermera del CAP de Sant Feliu que són dues malalties respiratòries víriques i que es podrien confondre els símptomes.
Explicarem també que, com a conseqüència d'aquestes noves restriccions, la Bisbal ha suspès la primera Bienal de Ceràmica que s'havia de celebrar aquest proper cap de setmana. Les noves restriccions imposades per la Generalitat per lluitar contra el coronavirus han fet que l'Ajuntament decidís anul·lar la fira, una fira que estava prevista una assistència de 34 expositors.
Això sí, el consistori i l'organització han mantingut les activitats culturals que hi havia programades per la Bienal del Terracota, ja que no estan incloses en les mesures restrictives marcades per tal d'evitar contagis de la Covid-19. Entre aquestes activitats hi ha ponències, demostracions o visites guiades. Això sí, l'aforament ha quedat limitat al 50% i també es podran seguir per streaming i a través de les xarxes socials. Després de les noves mesures de seguretat imposades, la part expositiva i de fira ha quedat cancel·lada. Des de l'organització ja s'ha contactat amb les empreses que havien de ser a la Bisbal durant aquest cap de setmana en una fira que, si es bé estava oberta al públic, estava centrada en els professionals de la ceràmica. La Bienal també pretén ser un impuls per a la capital del Baix Empordà, que històricament ha estat un pol d'atracció del sector.
L'Ajuntament de Palafrugell ha obert una nova línia d'ajuts per famílies vulnerables empadronades al municipi afectades a nivell laboral i econòmic per la pandèmia.
Aquests ajuts estaran destinats a cobrir necessitats bàsiques de les famílies, com poden ser l'habitatge i els subministraments, i molt especialment dels infants, com són el menjador escolar, les activitats extraescolars i els llibres i material per a l'escola. Si bé la temporada d'estiu, tot i està afectada, ha alleujat la situació de moltes famílies, des de l'Ajuntament ha explicat Roser Massaguer, regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Palafrugell, estan molt implicats i són conscients de les dificultats que moltes famílies del municipi viuen aquesta tardor i viuran aquest hivern per fer front a les seves necessitats bàsiques.
I quines persones hi poden optar?
Doncs les persones empadronades a Palafrugell abans del 31 de desembre del 2019. A més, la unitat familiar ha de complir també els següents requisits, com està afectada per un ERTO entre el març i el setembre d'aquest any, està en situació d'atur o sense subsidi a partir de l'1 de març, o no haver tingut cap contracte de treball a causa de la pandèmia, està donat de baixa d'autònoms a partir de l'1 de març, haver patit una reducció d'ingressos a causa d'una excedència o reducció de jornada per atendre els fills menors de 12 anys, i a més els sol·licitants també hauran de tenir uns ingressos inferiors en 569 euros al mes.
I acabarem aquest supermatí, vaja, la part informativa, perquè de seguida parlarem de cinema i de sèries i també del temps que ha de fer aquests dies amb l'Ignasi Arbat i l'Albert Aparicio. Però abans d'això us hem d'explicar que s'ha rebutjat la proposta per aturar el pla urbanístic que, segons els ecologistes, danya la zona de Montal, de Montcal, que això és a Begur. Ens ho explica la Paula Balcebre.
Sí, el projecte de construcció Montcal 2 ha resultat molt polèmic per l'elevat impacte natural i ambiental que suposa. Aquest consisteix en l'edificació de 33 habitatges, nous vials i aparcaments als afores de Begur, ocupant 111.000 metres quadrats. El pla va ser aprovat definitivament el setembre del 2014 i el 2016 es va donar llum verda a l'aprovació del projecte d'urbanització. Afecta una zona forestal urbanitzable segons el POM de Begur, tot i que el 59% d'aquesta forma part de la xarxa Natura 2000, del Pla Especial de Protecció del Medi Natural de les Muntanyes de Begur. Hem parlat amb Lídia Chaparro, biòloga i membre de la plataforma SOS Aigua Freda Salvem Begur, i ha explicat que un dels efectes naturals derivats de l'edificació de Montcal és que augmenta l'agressió cap al medi natural de Begur, l'artificialització i el nombre de segones residències, així com tots els impactes del model urbanístic insostenible actual. Tot i que la proposta en contra del pla va ser rebutjada en obtenir només els vots favorables de Comuns i CUP, Chaparro assegura que seguiran intentant frenar el projecte. Afegeix que han tornat a presentar un altre recurs i el que ara intenten és frenar al màxim la construcció de la part del projecte que entra dins de la xarxa Natural 2000. L'espai sobre el qual es vol edificar té un ecosistema dunar molt fràgil, un espai de gran importància biològica que cal conservar i gestionar correctament en paràmetres ambientals. Però segons Chaparro, no hi ha cap voluntat per part de l'Ajuntament de Begur per protegir-lo. És més, afegeix que les construccions de la pedra de Santiga, que la plataforma ecologista ha denunciat ja, una part afecta la xarxa Natura 2000, a un connector de la biodiversitat i a un rec de Mura. Lídia Chaparro creu que serà complicat aturar el procés d'urbanització a la zona protegida, però tenen molts arguments en contra d'una recalcificació que consideren il·legal i que va en contra de l'interès general i amb beneficis econòmics de per mig.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat del Baix Empordà. Recordeu, radiocapital.cat, allà hi trobareu tota la informació. I ara el que hem de fer, mira, va, parlem de cinema amb el nostre company Ignasi Arbat. Ignasi, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Bé, mira. Un dia complicat avui perquè sap greu tornar enrere. I clar, fins ara amb les restriccions que hi havia havíem anat passant, però ara el fet que tanquin bars i restaurants doncs realment és un cop.
Sí, i el tema és que això no s'acabarà aquí, que sabem que estem acostumats com ens donen les notícies, un dia tanquen els bars, els restaurants, i d'aquí dos dies doncs, seran els cinemes també altra vegada, i anar sent. Vull dir, sí. Lamentable. Sí, sí, vull dir, ja no ens enganyen, vull dir, ja veiem com anirà la cosa.
Sí, sí.
I és molt, és molt trist, la veritat.
Doncs sí. A veure, estrenes de cinema. Alguna al cinema que valgui la pena?
Alguna, mira, hem pogut triar No mataràs.
Espera, que posarem el tràiler, que avui tenim tràilers. Espera, que te'l poso.
Papà ja no està.
Ja no sé.
Ja és hora de que seas feliç.
Però que soy feliç?
A nivell de cinema espanyol, probablement és de les més esperades de l'any, no?
Sí, sense cap mena de dubte. Ha passat per Sitges aquesta pel·lícula. Aquesta no l'he pogut veure perquè jo he estat a Sitges presencial només dos dies. Aquesta no estava disponible per poder-la veure online. Per tant, no em puc parlar perquè no han volgut des de la distribuïdora que la premsa que el dia concret que es va passar a Sitges no pogués desplaçar-la, pogués veure. Però en tot cas és del David Victori, que és aquest director català, i ha agafat aquí una estrella del cinema espanyol, com és el Mario Casas, per fer-li un paper una mica diferent al que ens té acostumats, no tant de guapera, sinó en aquest cas d'un noi que té una sèrie de problemes, en aquest cas ha de cuidar el seu pare, que està malalt, i quan el pare mor decideix una mica plantejar la vida, allò, me'n vaig a fer la volta al món, i així m'acabo de col·locar i poso ordre a les meves idees. Però una nit coneixerà una noia que es diu Mila i a partir d'aquí tots els seus plans es trastocaran i començarà doncs una mena de, no sé, d'una nova vida, però no la que s'esperava. En aquest cas, plena de sexe, drogues i violència.
Déu-n'hi-do, amb en Mario.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Bueno, doncs aquesta és una de les estrenes. Escolta, hi ha alguna cosa més destacable als cinemes o què?
No. Tot el que no, a destacar és allò, no...
Deixa'm destacar-te una que he vist que fan als cinemes de, vaja, almenys al Cine de Platja d'Aro la fan i que pot servir una mica per animar la cosa amb els més petits, que és la nova de Shin-chan.
Presenta el Superliga de Soros Mundial. Shinosuke no ara.
L'he hagut de posar en castellà perquè aquesta no l'han fet en català, crec.
Molt malament, eh? Escolta,
és greu, això.
El Doraemon i el Shin-chan s'han de doblar en català, si no, no és el mateix.
Sí, s'ha de dir que Shin-chan van deixar-lo de fer més aviat, va abandonar el Super 3 més aviat i van passar-lo a fer a Neox. Llavors, molta gent ja hi està acostumat en castellà, però Doraemon és impossible de veure-ho en castellà.
Sí, sí.
Però em sap greu que aquesta, que no sé, que pot animar una mica la cosa, no estigui en català. Vaja, almenys no l'he vist a la web de cinema en català de la Generalitat, per tant deu ser que no hi és.
No hi és.
Passa amb les pel·lícules del Shin-chan, que cada vegada són surrealistes, és del gènere surrealista, costen d'entendre, i cada vegada, cada una que fan és més estranya que l'anterior.
Sí, sí.
Doncs això, estrenes d'aquest cap de setmana. Ja
el que passa, ja t'ho dic, les estrenes fortes les últimes setmanes estan a plataformes.
Ja.
I aquesta setmana s'estrena una, que és la que volia parlar ara, que és El juicio de los siete de Chicago.
Té molt bona pinta aquesta, eh? Mira, posem-hi el tràiler, sí. Que te'l poso un segon, mira. Chicago peacefully, but whether we're given permits or not, we're coming. We're going to Chicago to protest the Vietnam War. There's no place to be. Juicio de los siete de Chicago.
Sí, aquesta pel·lícula s'havia d'estrenar en cinemes, l'havia de distribuir Paramount, la cosa ha anat com ha anat, i Netflix ha pagat 56 milions de dòlars a Paramount a canvi de poder distribuir la pel·lícula. Paramount s'ha endut aquests diners perquè tenia la pel·lícula al calaix, no sabia què fer-la, I en aquest cas estem davant d'una pel·lículassa. Recordem, sí? El director és Aaron Sorkin, que és director i guionista. Sorkin és el que va fer l'Ala Oeste de la Casa Blanca, i en cinema ha fet La Red Social i moltes altres pel·lícules.
I de New Room. De New Room és boníssima.
La sèrie... Sí, però l'Ala Oeste de la Casa Blanca és el millor que ha fet aquest senyor vida.
Sí, però després... Bueno, no sé, però a mi m'agrada moltíssim The New Room. Les primeres temporades són boníssimes.
A veure, Aaron Sorkin és aquell director que sempre és la nostra brúixola moral, i tot el que és l'idealisme del que ha de ser el periodisme o del que ha de ser la política, sí, és el que ens explicava la seva sèrie. I en aquest cas està basada en fets reals, és una cosa que va passar als anys 60, concretament al 69, un dels judicis més populars de la història dels Estats Units, i van haver-hi 7 individus que van ser jutjats després d'haver estat acusats de conspirar contra la seguretat nacional. Això va portar un seguit de revoltes, moviments ciutadans, i va ser un moment important dintre la cultura, dintre de la història de Nord-Amèrica. I aquesta pel·lícula ens ho explica. Tenim l'Eddie Redmayne, el Sacha Baron Cohen, el Joseph Gordon-Levitt, el Mark Rylance, el Michael Keaton. És un repartiment important de noms destacables.
Per cert, que, bueno, et veig primer a Rotten Tomatoes,